L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Com cada dia, un servidor Domènec Ramal és qui ha arribat en este punt horari si esteu sintonitzant una de les sintonies de les emissores municipals associades a EMUTE. Arriba l'hora d'actualitat, un servidor és qui un dia més us saluda, us dona la benvinguda i us avança ja el sumari de continguts a tractar en titulars en esta mitjoreta d'actualitat que tenim per davant. Un temps d'informació que avui dijous 12 de novembre encetarem parlant del Ministeri de Foment que deixa per a després del 20 de desembre el desviament del trànsit pesant de la Nacional 340 a l'autopista. Pista. Els alcaldes del territori critiquen aquesta decisió del govern espanyol, la qualifiquen d'electoralista, també rebutgen rotund el que ha manifestat la Confederació de Transportistes de Catalunya en aquestes propostes del Ministeri de Foment. Avui dijous, novament, les federacions d'associacions de veïns del territori convoquen talls de carretera. Seran a les 4 de la tarda, a l'Ametlla, a les Cases d'Alcanar i a Vinaròs. A l'informatiu d'avui parlarem també del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, que a principis d'aquesta setmana visitava l'Ajuntament de Deltebre. Coneixerem els motius d'aquesta visita. També destacarem que Alcanar, l'equip de govern municipal, ha organitzat per avui dijous a Alcanar i per demà divendres a les Cases un parell d'actes informatius per donar a conèixer a la ciutadania tots els detalls de la sentència del polèmic cas urbanístic Turoff, Alcanar Platja. Fins al 29 de novembre, Santa Bàrbara organitza una nova edició de les Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l'Oli. I expectació la que s'ha creat per la conferència que pronunciarà a la seu de la Universitat Oberta de Catalunya a Tortosa el planer Josep Maria Cid. Ell xerrarà sobre la nostra personalitat a través del dibuix. A la recta final del nostre temps d'actualitat acabarem parlant de successos i més concretament de detencions. 13 persones d'un grup especialitzat en assalts nocturns i en violència en habitatges han estat detingudes després d'una investigació conjunta de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. Els detinguts havien participat com a mínim en 21 assalts comesos en diferents poblacions del País Valencià, entre elles també a Vinaròs i a l'Ametlla de Mar. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida desenvolupem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'actualitat relacionada amb la Nacional 340 obri de nou i un dia més el repàs a l'actualitat informativa. Avui dijous hem de destacar que el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Foment, Manuel Niño, va traslladar en el dia d'ahir la seva conformitat amb la proposta del govern i els ajuntaments ebrencs de desviar el trànsit de camions de la Nacional 340 a la AP7, però puntualitzava que el govern espanyol no adoptarà aquesta mesura com a mínim fins al mes de gener, un cop passades les eleccions espanyoles del 20 de desembre. Així ho va manifestar l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, després de la reunió que el mateix alcalde tortosí, el del Perelló, Ferran Cid, i també el de Camarles, en Ramon Brull, compartien amb els representants del Ministeri de Foment, acompanyats també pel delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Ferran Bel expressava en acabar aquesta reunió a la seu del Ministeri de Foment el seu desacord amb la decisió del Ministeri i lamentava que la vinculen al context electoral. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, explicava que el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Foment els va manifestar que no adoptaran cap mesura al respecte de la 340 fins passades les eleccions. Ferran Bel expressava la seva confiança que el desviament dels camions a l'AP7 s'acabarà adoptant al mes de gener, però lamentava que el govern espanyol no hagi fet efectiva abans aquesta mesura. Manuel Niño també va traslladar als alcaldes ebrencs la voluntat de el Ministeri de construir l'autovia, l'A7, i els assegurava que volen licitar els projectes el proper any 2016. No se'ns ha explicat el per què no s'ha fet enguany i per aquest motiu tampoc ho podem descontextualitzar del procés electoral, assenyalava Ferran Bel, que afegia també que les intencions i les paraules són bones, però que no val només amb aquests gestos. I és que, diu Bel, ja portem massa temps amb bones paraules i bones intencions. Ferran Bel considera també que l'ajornament del desviament del trànsit de vehicles pesants a l'AP7 pot perjudicar el partit del govern espanyol, el PP, de cara a les properes eleccions del pròxim 20 de desembre. Respecte a les bonificacions, Bel insistia que suposen un cost relatiu i perfectament assumible. L'escoltem.
Les bonificacions, que jo crec que és lo que... Este sí que és un, té un cost relatiu molt, molt assumible. Este es pot prendre ja, una cosa és que es pot, tingues que materialitzar d'aquí un mes, però jo crec que el Ministeri no ho anunciarà hasta després de les eleccions. Des de la meva perspectiva jo crec que s'equivoca, però en tot cas ho és responsable dels seus actes.
Per la seva banda, el delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, també va lamentar que el govern espanyol hagi descartat d'adoptar aquesta decisió abans del 20 de desembre i reclamava l'aplicació de les mesures que ara fa un temps es van portar a terme a Girona. Xavier Pallarès.
Ells parlen del mes de gener, suposo pel tema polític en què s'està vivint, però que bueno, tot i això, almenys tenim ja una data de dir, escolta, sembla ser que això que es podria aplicar en 10, 15, 20, un mes, ells ja ens han dit la paraula el mes de gener, per tant jo vull pensar que s'aplicarà el mes de gener, però insistim, nosaltres volem que aquesta mesura sigui de manera ràpida i immediata, com s'ha fet a altres llocs.
Pallarès considera que la Nacional 340 no pot suportar la quantitat de vehicles pesants que actualment passen cada dia per la via. Finalment, l'alcalde del Perelló, Ferran Cid, assegurava que no el va sorprendre la resposta del Ministeri. Deia Ferran Cid que ja estava previst que ho fessin d'aquesta manera. Ho explicava a les portes del Ministeri per afegir que ara per ara la seva prioritat són els comicis del pròxim mes de desembre, evidentment referint-se al govern central. I encara parlant d'aquesta qüestió del col·lapse circulatori de la Nacional 340, avui hem de destacar també que la Federació d'Empresarial de Transports de Tarragona, FEAT, es va reunir el passat dimarts amb representants d'altres organitzacions de la Confederació Catalana de Transports. Una trobada que va servir per acordar el rebuig rotund de les polítiques anunciades per Foment, entre elles el desviament obligatori dels camions de la Nacional 340 cap a l'AP7 i l'AP2 amb bonificacions, malgrat que la mesura s'hagi posposat des del Ministeri fins després del 20 de desembre. Els transportistes en refusen també les rotondes i els cons provisionals. Les organitzacions de camioners han decidit de donar suport a les protestes del moviment ebrenc i a les dels alcaldes del Pacte de Berà per reclamar l'alliberament dels peatges com a única solució. En un comunicat emès ahir dimecres, la Federació Empresarial de Transports de la Demarcació de Tarragona i les organitzacions Asotrans de Lleida, Acetrans de Girona, Transcalit de Barcelona i la Cooperativa de Transports de Tortosa, Cotrat, tots ells membres de la Confederació Catalana de Transports, Setcat, rebutgen la prohibició del pas de camions per la Nacional 340 i el trànsit obligatori bonificat per les autopistes. Els camioners no accepten els convenis que redueixen els costos del peatge de manera simbòlica, els quals denuncien acaben beneficiant únicament la concessionària de les vies ràpides de pagament, de manera que no hi hagi cap cost per a les administracions. Els transportistes tampoc accepten la construcció de les polèmiques rotondes de la Nacional 340 o la limitació de maniobres amb l'abalissament provisional amb cons a la carretera que aplica el Servei Català de Trànsit. Per tots aquests motius, les federacions de transportistes han comunicat que se sumen a les mobilitzacions i les demandes dels alcaldes i veïns de les Terres de l'Ebre, així com dels alcaldes del Pacte de Berà i també últimament els veïns del Maestrat. Tots ells en reclamen com a únic solució immediata i de màxim consens social, la gratuïtat de l'autopista en els trams més col·lapsats de la Nacional 340. en breu, representants de la Confederació Catalana de Transports es reuniran amb els alcaldes i membres del moviment veïnal per coordinar les protestes dels transportistes i fer que sigui visible la seva participació. Per últim, dir també que els talls de carretera que setmanalment organitzen des del territori, liderats per la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, es repetiran novament avui dijous. Serà concretament al punt horari de les 4 de la tarda i en els punts habituals, a la Mella de Mar, al Baix Ebre, a les Cases d'Alcanar, al Montsià i a Vinaròs, al Baix Maestrat.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a Deltebre. Ho fem per remarcar la visita que el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, feia a principis de setmana a l'Ajuntament d'aquesta població. Una visita de la qual avui ens en parla des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre continua eixamplant les seues relacions institucionals amb la finalitat de cercar sinergies i sumar esforços amb altres administracions. Aquesta vegada ha estat el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, qui va visitar les instal·lacions del Consistori de Deltebre i va mantenir una reunió de treball amb l'alcalde Lluís Soler i regidors de govern. La visita va servir per a debatre i analitzar diversos projectes comuns que s'han de dur a terme entre les dues administracions i per a mostrar el nou espai d'atenció ciutadana EAC de l'Ajuntament. El president de la Diputació de Tarragona també va signar el llibre d'honor. Aquesta trobada es va realitzar prèvia a la reunió amb tots els alcaldes de les Terres de l'Ebre que va organitzar la Diputació de Tarragona al municipi de Deltebre el passat dimarts per tal d'informar sobre els serveis principals d'aquest mandat. Escoltem el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet.
Jo crec que tenia fet el pla de sentit en aquesta direcció, venim a explicar quins són els objectius d'una institució territorial com la Diputació a favor dels municipis de les Terres de l'Ebre. I ho hem fet amb dues puntades, en cap ja ho explicaré allà, que aquesta acció la feia normalment comarca per comarca, alguns dels presents ja ho saben, just pres possessió. Però com que aquest cop quan hem pres possessió ja se'ns ha tirat a sobre doncs, el mes d'agost i de seguida una campanya electoral el 27 de setembre eleccions i tot plegat doncs vam dir a fer dos agrupaments, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb dues convocatòries, i així guanyem ràpidament el temps que podríem anar per tot per causa d'aquestes circumstàncies. De tal manera que en el moment en què s'estan fent els pressupostos municipals de la majoria d'ajuntaments, tothom pugui prendre nota de quines són les estratègies que la Diputació posa a disposició de cada un dels ajuntaments i, per tant, per establir el que en diu la complicitat necessària. D'això parlarem amb els alcaldes i alcaldesses i presidents i presidentes comarcals. I vaig dir, per què no fem a Deltebre? I, evidentment, això té una doble lectura, que no m'estic pas de dir-ho, no? Perquè doncs, té que el Lluís, el vostre alcalde, és una peça important en l'organigrama de la Diputació, no només perquè es refereix a les Terres de l'Ebre, sinó pel conjunt. Els pressupostos que tiraran endavant aquests 4 anys els convidaré ell, en l'equip tècnic de la Diputació, perquè n'és el responsable. I, per tant, m'assemblava tenir una deferència per part meva de, si em vegi semblava bé, com va ser, doncs fer que aquesta convocatòria doncs, tingués aquesta significació de fer-la també en un municipi que avui té a través del seu alcalde i no solament a través del seu alcalde sinó també del diputat que ens acompanya i no de fa poc temps sinó que els ja fa molt de temps que ens coneixem i que compartim inquietuds. En cada conjuntura política hem trobat espais d'entesa i naturalment això sempre és un valor polític del territori que hem anat construint els que ens coneixem des de la proximitat i fa possible doncs, visualitzem des de Deltebre doncs, que les Terres de l'Ebre es poden comunicar des de molts punts, de la part més alta o de la part més baixa. Per tant, es tracta que ens sapiguem moure i entendre-ho d'aquesta manera. Tots som de cada casa, tots som de cada poble una mica i naturalment que no ens va fer el nostre, que és allò que defensem cada dia.
L'Assemblea d'Alcaldes de les Terres de l'Ebre va servir per explicar els principals serveis que la Diputació prestarà als ajuntaments en el present mandat i també incidir en un servei pioner a Catalunya que assisteix als municipis en el compliment de la Llei de Transparència. També es va aprofitar per parlar del Pla d'Acció Municipal PAM de la Diputació de Tarragona corresponent al període 2017-2020, que destinarà 60 milions d'euros entre els municipis de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona, una dotació econòmica que representa un increment del 20% respecte al PAM anterior.
L'informatiu en mute.
El passat dilluns, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcanar organitzava una roda de premsa per donar a conèixer tots els detalls de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna a indemnitzar l'empresa Turov per la construcció, per la llicència il·legal de 8 habitatges a la zona d'Alcanar Platja, concretament a la urbanització Serra Mar, una sentència que obliga, com diem, l'Ajuntament d'Alcanar a indemnitzar més d'un milió d'euros la promotora. Ara, i per donar a conèixer tots els detalls d'aquesta sentència, després d'aquesta roda de premsa, com diem, oferta als mitjans de comunicació, l'equip de govern de l'Ajuntament Canareu ha organitzat també un parell d'actes informatius. El primer dels actes està previst per aquesta mateixa tarda, concretament a partir de les 9 a la sala d'actes de l'edifici de serveis agraris. Demà divendres, novament el mateix acte s'organitzarà per als veïns de les cases i al Canà Platja. Serà, en este cas, a les 8 de la tarda al casal de jubilats de les cases. Uns actes i una sentència de la que als nostres micròfons en parlava el regidor de Participació Ciutadana a l'Ajuntament d'Alcanar, Joan Roig.
Fa uns dies vam conèixer la sentència que obliga l'Ajuntament d'Alcanar a pagar una indemnització d'1.068.769 € a la mercantil Turov per a la reclamació patrimonial que la mateixa mercantil va fer dels apartaments, dels 8 apartaments que té la seva propietat. Per tant, és una indemnització de 133.596 € per apartament. Una indemnització, un pagament, que obri una porta per a que els propietaris víctimes del major escàndol urbanístic de les nostres terres puguen també reclamar a l'Ajuntament d'Alcanar pels 24 apartaments que crec que resten en llicència nul·la dins d'este cas Turov. Una llicència nul·la que va ser declarada pel Juzgat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona i més tard esta llicència nul·la de predret va ser confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, estem davant d'un possible degoteig de pagaments que malmetran seriament les arques del nostre municipi. És un tema importantíssim que pot afectar el dia a dia dels canareus, canareves, casencs i casenques, i per això, des de l'equip de govern, el que creiem és que la ciutadania ha de ser coneixedora i ha de ser conscient de tot el procés i de les conseqüències gravíssimes que, com ja he dit antes, pot tindre per a tots nosaltres aquest escàndol urbanístic que possiblement és el més gran a les nostres terres des de l'inici de la democràcia. Per això, vos convoquem a tots i a totes el pròxim dijous a les 9 de la nit als serveis agraris i el divendres a les 8 al casal de jubilats de les cases. És un acte obert a tothom. Tothom hi podrà participar i preguntar perquè és important saber de la magnitud d'este problema que afecta de ple a tots nosaltres i al nostre municipi.
Un acte al qual hi assistiran tots els membres de l'equip de govern municipal encapçalats per l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat.
Quarta gala taurina Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6:30 de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset, i a les 9:30 de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous, ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'email de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Fins al dia 29 de novembre, Santa Bàrbara organitza una nova edició de les Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l'Oli. Enguany hi participen un total de 4 restaurants del municipi amb menús que tenen l'oli novell com a principal protagonista i denominador comú, d'uns menús que presenten uns preus que oscil·len entre els 15 i els 35 euros. Dos dels restauradors més importants del municipi coincideixen a dir que la clientela de les jornades és majoritàriament local, tot i que cada cop més les jornades gastronòmiques planeres desperten també curiositat entre els forans. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Al decurs de tot el mes de novembre, Santa Bàrbara celebra les Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l'Oli, perquè aquest producte local és el principal protagonista als menús que presenten els 4 restaurants del municipi que enguany hi participen. Així, fins al diumenge 29 de novembre, els restaurants La Llar, Can Llorenç, Venta de la Punta i Diego ofereixen diversos menús de degustació elaborats amb l'oli de la plana, amb una varietat de plats amb noms tan suggerents com pa de vidre amb gel d'oli, galetes d'oli amb escuma de vermut, gelat d'olives verdes, cremós de ceps sobre ou potser i oli trufat o el sorbet de mandarina i oli d'oliva, que ofereixen els dos darrers al preu de 35 euros. O els més tradicionals, com el bacallà amb allioli gratinat, la parrillada de cara a la brasa, o la frigitala de peix acompanyat d'escalivada i un rajolí d'oli novell, que es poden degustar als dos primers restaurants per 15 i 20 euros respectivament. Manel Arassa, del restaurant Venta de la Punta, valorava positivament la iniciativa d'organitzar unes jornades per promocionar un producte local per excel·lència, com és l'oli novell, encara que era realista a l'admetre que en el seu cas almenys la clientela és bàsicament local, limitats possiblement dia pel fet de que Santa Bàrbara és un poble d'interior.
Però les jornades potser és més gent del poble que s'assabenta que fan les jornades i d'això, però després de gent de fora que vingui especialment a fer el menú, no sé si n'hi ha molta. Jo crec que és més gent del poble que ve a degustar els menús. Vaja. Pel puesto que estem, no estem a la costa, estem molt limitats.
Diego Arassa, del restaurant Diego, també expressava la seva satisfacció pels resultats que any rere any s'obtenen de les jornades. De fet, recordava que en un principi era solament un cap de setmana, després es va passar a organitzar tota una setmana gastronòmica i ara es perllonga, com hem dit, durant tot un mes. En quant a la procedència dels clients, Diego coincidia en que majoritàriament és local, tot i que també gent vinguda de fora aprofita les jornades per tastar aquests plats que tenen com a base el primer oli de la temporada.
Sí, al principi només fèiem el que era el cap de setmana de la Fira de l'Oli i després ho fem una setmana i ara ja ho fem tot el mes perquè hi ha molta acceptació i la gent s'ho passa bé, la gent del poble surt i és com una mica de festa. Sí, sí, hi ha gent de la comarca, inclús gent de Tarragona, dels envoltants, que venen a menjar bé.
Les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli a Santa Bàrbara arriben enguany a la seva 18a edició.
Gràcies, Josep, i no marxes encara perquè hem de parlar de l'expectació per la conferència que pronunciarà a la Universitat Oberta de Catalunya de Tortosa el planer Josep Maria Cid. La conferència s'anomena La nostra personalitat a través del dibuix i explicarà la relació que s'estableix entre la projecció d'un dibuix i el desenvolupament evolutiu i el perfil de la personalitat del dibuixant. Gairebé dues setmanes abans de pronunciar aquesta xerrada ja s'havia exhaurit la quota d'inscripcions. És així, Josep?
El cicle d'experiències al UOC que organitza la seu ebrenca de la Universitat Oberta de Catalunya aquest mes estarà dedicat a les tècniques projectives gràfiques que consisteixen en una sèrie de tests psicològics que mostren amb la projecció en el dibuix el desenvolupament evolutiu i el perfil de la personalitat del dibuixant. Per aquest motiu es comptarà amb la presència del planer Josep Maria Cid Rodríguez, doctor en psicologia per la Universitat de Granada, expert en tècniques projectives gràfiques del dibuix. El taller, de fet, s'anomena La nostra personalitat a través del dibuix i es portarà a terme el dimecres 25 de novembre a les 6:30. La xerrada serà a càrrec, com diem, del doctor en psicologia Josep Maria Cid Rodríguez, natural de Santa Bàrbara i que ha estat professor de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Granada, expert de pedagog i apassionat de l'estudi i la investigació de les tècniques projectives gràfiques, el que es coneixen les sigles de TPG. Justament, les TPG són una àmplia bateria de tests psicològics que mostren, amb la projecció en el dibuix, el desenvolupament evolutiu i el perfil de la personalitat del dibuixant. Les TPG tenen el seu inici històric des de mitjans del segle XX en un entorn educatiu, en comprovar-se que els dibuixos espontanis dels nens mostren el seu nivell educatiu i la seva interacció social. Les TPG, aquestes tècniques projectives gràfiques, són proves que s'apliquen de forma individual a persones de diferents esferes socials, culturals o ètniques i també a grups homogenis de població en nens, adolescents i adults. La participació en aquesta singular xerrada és gratuïta i oberta a tothom i, per lo que sembla, ha aixecat a tanta expectació que, segons hem pogut consultar a la mateixa pàgina web de la UOC, s'han exhaurit ja les quotes d'inscripcions.
Col·leccionista de cançons tradicionals, acudits, versos, instruments i emocions. Cantaor, que no cantautor. Pep Gimeno Botifarra torna a les Terres de l'Ebre i ho farà a Santa Bàrbara en el marc de Cultu Tardor. Mira si he corregut arreu. Aquest dissabte, 14 de novembre, Pep Gimeno Botifarra, protagonista als dissabtes de cultura amb la seva cançó d'arrel tradicional. A partir de les 8 de la tarda i a l'Esmart Centre de Santa Bàrbara. Aforament limitat. Preu d'entrada, 5 euros. En Alzaneta i al Baida.
L'informatiu Emutre.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat parlem avui de successos i més concretament de detencions, perquè la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 13 persones que suposadament formaven part d'un grup especialitzat que hauria comès més d'una vintena d'assalts nocturns en habitatges del nostre territori, la gran majoria d'ells amb violència. Uns assalts, uns robatoris que es van produir en diverses poblacions del País Valencià, però també a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, al Baix Maestrat, a Vinaròs i a Pola de Siero, a Astúries. La investigació de l'anomenada Operació Triplet, coordinada entre els dos cossos i tutelada per tres jutjats, es va iniciar a Catalunya arran dels tres robatoris amb violència en una mateixa nit en domicilis de la urbanització de les Tres Cales, a l'Ametlla de Mar. La Guàrdia Civil, per la seva banda, tenia coneixement d'altres fets similars a Vinaròs i en d'altres poblacions del País Valencià. Les detencions es van produir entre finals del passat mes d'octubre i principis d'aquest novembre en poblacions de les províncies de Castelló i Alacant. De les 13 persones arrestades, amb edats compreses entre els 22 i els 39 anys, 12 són homes de nacionalitat romanesa i hi ha també una dona, en este cas de nacionalitat espanyola. Tres dels detinguts, segons els cossos policials, van ser sorpresos a Castelló quan intentaven fugir de l'estat espanyol amb una gran quantitat de material sostret durant els assalts. Durant els tres escorcolls domiciliaris efectuats en aquella mateixa ciutat, a Castelló, es van intervenir una gran quantitat de les pertinences robades, principalment joies, rellotges i petits instruments electrònics com ara tauletes o càmeres. Segons han apuntat els cossos policials, els detinguts assaltaven els domicilis en horari nocturn i amb els inquilins al seu interior. Els amenaçaven amb armes blanques i fins i tot els colpejaven violentament perquè els acabessin lliurant els objectes de valor del domicili, preferentment joies i diners. En cas de no obtenir el botí que volien, els lladres s'acarnissaven amb les víctimes, agredint fins i tot persones grans o amenaçant nens per intimidar els pares. Es dona el cas, segons la Guàrdia Civil, d'una víctima que va haver de ser hospitalitzada arran d'una agressió després de no obeir les seves ordres perquè patia sordesa i no els podia escoltar. Els assaltants tancaven els inquilins en habitacions del mateix domicili i posteriorment emprenien la fuga, utilitzant vies ràpides de comunicació. Els investigadors de l'operació conjunta atribueixen al grup un total de 21 robatoris en domicilis, dels quals 18 amb violència i intimidació, com dèiem, en municipis com l'Ametlla de Mar, Vinaròs, l'Olleria, Ontinyent, Alberic, Agullent i Picassent, així com a la localitat asturiana de Pola de Siero, on el grup ja hauria actuat amb anterioritat. La investigació ha estat tutelada pels jutjats d'instrucció número 2 de Tortosa, el número 3 de Picassent i el número 4 d'Ontinyent.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El temps d'avui continua marcat per les altes pressions, temps anticiclònic, això vol dir que les boires poden ser persistents en alguns casos i, a més, avui han aparegut en alguns punts de la costa. I també tenim inversió tèrmica, que es deixa sentir especialment a les valls del Pirineu, del Prepirineu, amb molta diferència entre les zones més fondes de les valls, on hi ha hagut fins i tot algunes temperatures pròximes als 0 graus, i les zones d'alta muntanya, on en alguns casos les temperatures superen els 10 graus. També la inversió tèrmica és marcada en punts de la Catalunya central, de Pla de Lleida, en alguns sectors de muntanya de les comarques de Tarragona. Han baixat una mica les temperatures durant les primeres hores, també baixaran una mica les temperatures diurnes, i és que avui continuem sota els efectes de l'anticicló, temps doncs tranquil, però més boires que van apareixent per una banda al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, en alguns punts de la Catalunya central, i avui la novetat és que les boires han tornat a fer acte de presència després d'uns dies en punts de la costa. Aquestes creiem que s'aniran esveïnt, acabarà sortint el sol, però al vespre tornaran a formar-se. Per tant, matí de sol, però també de boires, amb unes temperatures una mica més fresques, i a la tarda moltes d'aquestes boires s'aixequen, no totes les del Pla de Lleida, i a la Costa Brava, i en alguns punts de la Costa Central, es pot mantenir el cel mig ennuvolat per efecte d'alguns núvols baixos que poden ser més persistents. Farà sol al País Valencià, amb alguns intervals de núvols també, o amb boires en punts de la costa, sobretot, i a l'Arxipèlag Balear també. En alguns moments hi haurà boira, núvols baixos, que poden deixar la visibilitat reduïda o fins i tot el cel una mica gris. Divendres i dissabte baixen encara una miqueta més les temperatures. És una baixada lleugera i temporal, perquè a partir de la setmana que ve tornaran a enfilar-se, i és que el temps continuarà marcat per les altes pressions.
Amb la previsió del temps, com cada dia, arribem ja a l'hora de tancar aquesta nova entrega de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat, no m'ho cansem de dir-ho, elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Temps presentat i coordinat també avui, dijous 12 de novembre, per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem. Fins llavors. Feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.